La Diputació presenta als ajuntaments gironins una nova línia de subvencions dotada amb 15 milions d'euros per finançar inversions sostenibles. Aquests ajuts, que prioritzen els pobles petits i garanteixen un mínim de 38.000 euros, estaran operatius a l'estiu. La cautela a viatjar per la guerra a l'Orient Mitjà podria portar més turistes a la Costa Brava. Si bé és cert que la demanda no ha davallat, destins com les Illes Canàries han guanyat popularitat i en aquest sentit el sector preveu que aquest estiu podria haver-hi més turistes a l'escala. Els alumnes de la UEC es traslladen a la ubicació definitiva d'aquest servei de Can Maset a l'Espai Jove. Ocuparan dues aules, una per la formació més tradicional i l'altra dedicada a tallers diversos com fusteria, jardineria o cuina. La gala dels Premis d'Alícia premia l'organització de productors pesquers del Cap de Creus, on fa pocs mesos també hi han entrat els pescadors d'encerclament de l'escala. Els premis reconeixen el talent i la dedicació en diferents àmbits de la gastronomia gironina. En esports, el Futbol Club l'Escala rep el Badalona diumenge. Serà més en directe per les televisions locals. Els de David Gurillo tenen ganes de fer soroll guanyant el líder de la categoria, que per cert compta amb l'exdavanter blaugrana Eric Pimentel. En tenis taula, el CER rep el Visit Pontevedra i en bàsquet els sèniors masculins juguen a casa. I el temps, cap de setmana marcat per un canvi de temps important. Avui, un dia molt plàcid, però demà tindrem pluja al matí i entrada de tramuntana, una tramuntana que s'enfortirà diumenge. Fins aquí el butlletí d'aquest divendres 13 de març. Més notícies a les reemissions de l'informatiu. Res més per part nostra. Que passin un molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
Els imprescindibles. Oh, the misery. Everybody wants to be my enemy. 107.5.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on coneixerem les repercussions que pot tenir el turisme, la guerra que hi ha actualment a l'Orient Mitjà. Després anirem fins a l'entorn natural i patrimonial del Garraf, per on hi passejarem. Farem un repàs d'agenda, acabarem el nostre programa d'avui repassant tots els actes i tots els esdeveniments que hi haurà arreu del nostre territori, però abans parlarem de mites i llegendes del nostre mar Mediterrani. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda, Arran de Mar. N'hem parlat ja en alguna ocasió. Fa poc més d'una setmana es tallava una guerra a l'Orient Mitjà que ja ha provocat centenars de morts, evacuacions massives i, com a efecte secundari, una paralització del tràfic aeri amb aquest indret, principal fil conductor d'Europa amb Àsia, deixant a turistes de la península en diferents punts del món. De les conseqüències de tot això en volem parlar amb Juan Antonio Duro, professor de la Universitat Rovira i Virgili. Molt bona tarda.
Bona tarda.
En primer lloc, parlem de l'Orient Mitjà. Podem afirmar ja que tot aquest conflicte està tenint i tindrà encara més repercussions econòmiques aquí al nostre territori?
Sí, sí, sí. En el nostre territori i pràcticament arreu. No? Aquí hi havia... Bueno, en aquests moments hi ha com dos escenaris, un de de que duri poc i una altra de que duri molt, i tenim veus per dos costats, sembla en tot cas que durarà algun temps i evidentment doncs, la duració és la que explicarà un impacte major o menor, no? Si hagués durat poc, uns dies, doncs després, diguem-ne, el món es podria haver, diguem-ne, recuperat i adaptar relativament ràpid. Per tant, en quant més duri, òbviament, els impactes seran més grans i tot pinta que això a hores d'ara continua.
Això t'anava a preguntar. Semblava en un principi que havia de ser una cosa pim-pam, però tot indica ara mateix que s'allargarà en el temps, que en qüestió d'una setmana no ho tindrem arreglat, això.
Bueno, hi havia veus de tot, hi havia veus que apuntaven cap a una duració de dies i veus que apuntaven a una duració de setmanes, fins i tot mesos. De fet, no em consta que Trump digués que duraria uns dies, ¿vale? Per tant, fins i tot en aquest sentit hi havia una previsió de durada més llarga. Sí, sí, és el que en aquests moments el que s'està una mica veient és que, bueno, aquesta duració es manté. Suposo que anirem setmana a setmana a veure com els aconteixements van evolucionant, però sí que a hores d'ara, doncs, una setmana després de que hagués esclatat la crisi, doncs la crisi continua i, per tant, òbviament, això farà que els impactes s'accelerin, no? Com estem veient, per exemple, amb els preus del petroli.
Aquí anava. La primera repercussió ha sigut aquests preus del petroli i més tenint en compte que aquests països són proveïdors de petroli a altres països, a nosaltres un percentatge molt petit, però tot està fent que la demanda de petroli augmenti, per tant, que el seu preu també augmenti considerablement.
Sí, aquí hi ha dos tipus d'afectacions. L'afectació directa en aquells que depenen del petroli que pugui venir d'aquesta zona i impacte indirecte a partir dels preus en el mercat i que afecten a tothom. En els primers dies després d'esclatar la crisi, és a dir, principis de la setmana que ve, de la setmana passada, perdó, l'augment dels preus no va ser excessiu, va ser del 8, del 10%, arribant a doncs, $80 per barril, però en aquests moments, per exemple, doncs, ara veig que està doncs, per sobre de $100. No? Per tant, això vol dir que aquest descompte que els agents podien fer de que durés poc, doncs ja s'està relativitzant i, per tant, estem entrant previsiblement en una nova onada d'impacte rellevant.
Perquè la gent ho entengui, l'augment del preu del petroli no és pel fet de que el nostre petroli provingui d'aquests països de l'Orient Mitjà, sinó pel fet de que hi ha encara més demanda.
Sí, 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 i que hem de pensar que els preus es configuren i es determinen no només per una demanda real, sinó per una demanda a futur o demanda de tipus especulatiu. Per tant, si els agents veuen, encara que no necessitin ara, que els preus seguiran creixent, doncs estan pactant els preus ja avui cara a futur. Però al pactar-los avui cara a futur, el que estan fent precisament és que l'augment d'avui sigui molt més gran del que seria, no? Per tant, òbviament, està reaccionant davant aquest context i és un context de gran incertesa i de problemàtica de l'oferta i, per tant, els preus que es determinen de manera global estan creixent.
Aquí també hem de parlar de gas, perquè aquests països també són importants per tot el tema del gas.
Sí, sí. De fet, el principal impacte en els preus s'ha notat en primer lloc en el gas natural, en efecte, no? I, per tant, bueno, tots aquells països que depenen del gas natural per anar funcionant, per tant, i que diu els països, diu les empreses, doncs són les que es veuran més afectades, no? I, per tant, de fet, a nivell general, totes aquelles empreses que una part important dels seus costos són costos energètics seran les que més es veuran afectades per aquesta crisi.
Això ens indica una nova pujada dels productes en general, perquè d'alguna manera tot el que estem parlant té conseqüències sobre la cadena de subministrament.
Sens dubte, si aquest increment de preus continua amb aquest escenari d'incertesa, de continuïtat en aquesta problemàtica que estem tenint, òbviament els preus s'assentaran, els agents prendran unes decisions connectades amb aquest augment de les preus i, per tant, pujaran els preus no només de l'energia, sinó de gran part dels productes que depenen d'una manera o d'una altra de l'energia. Per tant, aquesta és una de les característiques que té l'energia, no? Que és com una mena d'input transversal que afecta pràcticament a totes les activitats, perquè, per exemple, et pot afectar de manera directa amb el preu d'electricitat, no? Que al final el paguem tots i el paguen totes les empreses. Per tant, aquest augment dels preus que ja supera els $100 i més d'una setmana després, doncs farà, òbviament, que hi hagi un augment generalitzat en els preus, que bueno, ara el Fons Monetari Internacional ha comentat que bueno, la inflació podia créixer a nivell global en promig 3 o 4 dècimes, doncs calculem. Aquesta pot ser la mitjana i serà més gran o més petita en funció de la teva dependència d'energia.
Ja no només l'energia, per tant, sinó també el transport. Serà més difícil transportar, o més car, per dir-ho d'alguna manera, transportar els productes, tenint en compte això, que el petroli està més car, etc.
Sí, sí, el primer canal directe és el que estem veient en les nostres benzineres. Eh? Les nostres benzineres pràcticament reaccionen dies després, una setmana després, de que els preus estiguin pujant en el mercat de commodity. No? Per tant, el primer lloc on el veurem és a l'hora de repostar, i a mig terme el veurem en tots els productes, pràcticament en tots els productes de l'economia, d'una manera o d'una altra. Sí, sí.
En aquest sentit, també parlem de turisme. Com afecta tot això al turisme?
Bueno, aquí hi ha dos tipus d'afectacions en funció de què és el que sigui més important en els propers mesos, no? Hi ha una afectació positiva, en el sentit de que aquesta situació d'inestabilitat en aquesta zona òbviament reduirà de manera significativa els fluxos turístics cap a l'Orient proper. I, per tant, aquests turistes o viatgers que no aniran a aquest lloc aniran amb uns altres, no? I entre aquests altres, doncs, pot estar Catalunya i Espanya, no?, com a destinació segura, no? Per tant, pot haver, òbviament, una afectació positiva. Podria haver una afectació menys positiva si aquest escenari d'augment es dispara i s'accelera, i això al final es contagia amb el cicle econòmic dels països i per tant els països comencen a experimentar, diguem, creixements econòmics més petits, no? En tot cas, en aquest segon sentit, pensem que la temporada d'estiu pràcticament està aquí i probablement encara no hi hagi gaire temps perquè es doni aquest efecte negatiu. Per tant, jo entenc que en net ens podíem veure afavorits.
Qui potser es veuen més desafavorits són les persones o el turisme que viatjava cap a l'Àsia, els moviments cap a l'Àsia, que eren destinacions bastant de moda aquests últims anys, i que això ara serà més difícil, com estem veient amb les persones que volen tornar i els està costant moltíssim.
Sí, sens dubte. Aquí teníem destinacions que estaven en un creixement, la veritat, molt alt, destinacions emergents, destinacions amb un atractiu diferencial, no?, que les coneixem, per exemple, doncs, Dubai, no?, i que, òbviament, patirà un gran daltabaix als seus fluxos turístics els propers mesos, a no ser, òbviament, que la crisi es tanqui i allí tens suficient perquè recuperin els fluxos. Està bastant demostrat que quan hi ha una, en aquest sentit, d'inseguretat en una zona i després entrem en un procés de resolució, els turistes no tarden gaire en recuperar-se. És a dir, els turistes tenen memòria, però tampoc tanta, no? Per tant, 3, 4, 5, 6 mesos després ja tornen a anar, no? Però, clar, estem ja al mes de març, això està durant, i, per tant, és possible, esperem que no, que aquesta situació s'apropi molt a l'estiu. Si passés això, doncs, òbviament, els fluxos turístics es reduiran un munt. I és que, bueno, aquesta zona té com a gran hàndicap la inestabilitat, no? I ara ja ha esclatat. En tot cas, la inestabilitat a la zona la teníem ja setmanes abans, no? I els turistes seguien anant. És a dir, perquè els turistes no vagin, ha d'haver una inseguretat prou clara, no? Prou clara, perquè hi ha ganes de viatjar i pensem que, bueno, que no ens passa res, sempre, no? Sempre creiem que no ens pot passar res. Doncs sí, sí, amb això hem de, diguem-ne, hem de ser conscients quan viatgem als països a països llunyans i a països, diguem-ne, diferents, que hi ha unes certes dosis de risc, i hem de ser conscients. I aquí és una, no? Fem una recomanació, òbviament, a tots els turistes que facin totes les assegurances que calgui per després no tenir més problemes en cas de que succeeixin, diguem-ne, qüestions com les que estan succeint ara a Orient Proper.
L'altre problema afegit a tot això és que els aeroports, per exemple, Abu Dhabi, Dubai, tots aquests aeroports són molt importants a nivell mundial i això ha tingut molta afectació.
Sí, sí, perquè a més de ser aeroports d'arribada, són aeroports d'enllaç amb altres destinacions, com per exemple asiàtiques, no? De fet, la problemàtica que està passant ara, per exemple, està afectant a grans esdeveniments esportius que s'havien de produir doncs, en aquest lloc, no? Per tant, és lamentable, però bueno, està clar que aquests països tindran una afectació molt important. I ja et dic, podríem pensar que aquesta inestabilitat i aquesta inseguretat, per molt que quan es pugui acabar o finalitzi aquest problema, doncs es podria perpetuar amb aquesta imatge, però jo ja et dic que crec que si la situació és solventa, els fluxos es recuperaran. Els estudis que nosaltres tenim indiquen que la recuperació pot anar a prop dels 6 mesos després que s'hagi produït i, per tant, tornaran a créixer. Però bueno, hem de ser conscients que aquests països estan situats en una part del món que és una part del món molt més inestable a la que nosaltres estem acostumats on vivim. I a vegades nosaltres no ho valorem excessivament. Per tant, nosaltres, com a d'altres, ens podem veure beneficiats per aquest volum de turistes que ara no anirà a cap lloc i estarà buscant altres llocs per anar-hi. Doncs entre els altres llocs per anar-hi, doncs Catalunya / Espanya, òbviament és una opció, tenint en compte que és la segona potència turística del món. Per tant, és fàcil entendre que una part, home, òbviament no sabem quina, podríem venir cap a Espanya i bueno, cap a visitar destinacions amb diferent, diguem-ne, contingut, des d'enològic, gastronòmic, sol i platja, hotels de luxe, experiències de benestar, etcètera. Per tant, bueno, diguem-ne, al final, la previsió de que una part dels fluxos podria anar a Espanya simplement perquè som la segona potència turística del món. I, per tant, si aquesta gent no pot viatjar a Orient Proper, que, a més, en gran mesura són aeroports que et fan de moviment cap a Àsia, i ens movem en un clima de bastanta incertesa, el que és previsible és que els turistes, si aquesta incertesa es manté, facin una elecció superior per les destinacions de proximitat. Per tant, aquelles que, no, que la mobilització en termes de quilòmetres no és intercontinental. Si és així, òbviament, Espanya, Regne Unit, França es podrien veure beneficiades.
Ja per anar acabant, la possibilitat de que aquest conflicte es cronifiqués, com ha passat amb Ucraïna, per exemple, que tampoc s'esperava que s'allargués tant en el temps, ens afectaria, no?, a nivell econòmic?
Evidentment, tota cronificació d'un conflicte ens acaba afectant molt més perquè vol dir que es cronifiquen els impactes, no? I, per tant, es cronifiquen aquests preus de l'energia, es cronifiquen en els costos de les empreses i es pren aquesta cronificació com a base per les decisions empresarials. Per tant, òbviament, tota cronificació ens anirà malament a tots. En primer lloc, òbviament, a les parts en conflicte i, en segon lloc, a tot el món que d'alguna manera o d'una altra es veu afectat.
Doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda.
Molt bé. Gràcies a vosaltres.
Volem continuar descobrint mites i llegendes del nostre mar Mediterrani i avui anem cap al sud de la badia de Roses, a la falda del Montgrí, un territori de la Costa Brava plagat de misteris, mites i tradicions, Oriol.
Doncs efectivament, Marina, un dia més, una setmana més, anem repassant mites, anem repassant llegendes. Fa doncs, un parell de setmanes a l'anterior capítol que els vam situar al Garraf, vam baixar, però és que avui tornarem a pujar. El Joan de Déu Prats, que sempre em ve que en fem aquesta secció, ens fa anar amunt i avall com un punxó, eh, Joan de Déu, bona tarda.
Sí, sempre sorprenent una mica. Bona tarda.
Bona tarda, doncs avui hem dit que tornem a pujar perquè ens tornem a situar cap a la Badia de Roses i cap al Montgrí, eh? Per tant, mentalment, ens tornem a situar zona nord del país.
Sí, de fet, una mica el Garraf, el Montgrí, Cap de Creu, són aquestes orografies més abruptes que propicien que hi hagin més la il·lusió, no?, de la fantasia, i a més a l'eco del passat composat amb llegendes i històries, no? Tenim també diferents deltes, com és el del Ter, o com és el de Llobregat, o com és el de l'Ebre, que també propicien històries. Tot el que són irregularitats de la costa, com de les muntanyes del Pirineu, doncs propicien moltes històries.
I tant. Doncs som-hi, expliquem-ne d'aquestes històries, d'aquests mites. El primer que m'has apuntat al guió, a mi em sona d'haver-ne menjat, de gall de Sant Pere. Això és un peix.
Sí, malgrat el nom, és un peix gustós, i ve a relació de que ja havíem parlat de la banda de dalt de la Badia de Roses, però la banda del mig i cap avall, doncs encara no, i precisament Sant Pere Pescador, que porta aquest nom, Sant Pere, recordem que era pescador, i aleshores hi ha una població de Catalunya que porta directament aquest nom, no és que sigui el patró Sant Pere, sinó que porta el nom de Sant Pere Pescador, no? I de Sant Pere es diu la llegenda, no?, de que un dia havia de pagar uns impostos, unes contribucions, i no tenia diners, era el temps dels romans, que amb això no fiaven gaire, i va posar la mà al llac del Tiberiades, que era on pescava, i va treure un peix amb una moneda d'or a la boca, no? I li va agafar la moneda i va poder pagar aquest impost o contribució dels romans, no? I a partir d'aquesta història, doncs, s'ha comentat que aquest peix gustós, el gall, aquest gall aquàtic, no?, aquest peix tingués el nom de gall de Sant Pere, perquè, si us fixeu, doncs té com dos taques al seu cos, al dors, que recorden una moneda, no? Llavors és una bonica història, un peix comestible, però que sobre té una llegenda evangèlica, no? I una mica ve a relació amb aquesta població de Sant Pere de pescadors.
Va, perfecte. Així ara, quan vagi a la peixateria a Albesa, ja m'hi fixaré amb això de les taques i les monedes, i podré explicar a algú que ja sé d'on ve i em faré l'interessant.
Clar, i a veure si té la moneda a la boca, que aleshores encara més...
Jo crec que si té una moneda a la boca, se l'haurà quedat el peixater abans.
Sí, si no és miop, segur que sí.
I tant. Parlem també del gegant de Ventalló, Joan de Déu.
Sí, també una mica Sant Pere de Pescador, que és un lloc que té mar i muntanya, per dir-ho, o plana i muntanya, no? Hi ha unes pomes magnífiques, i després, doncs, el llagostí també d'allà és excel·lent. Són unes platges immenses que fora de l'estiu, doncs, són inhòspites, perquè primer recordem que el mar de la Badia de Roses és dels més violents de la Mediterrània Occidental, perquè quan hi ha vent, hi ha llevantades, doncs, a l'haver poca profunditat del sol marí, doncs s'aixequen molt més les onades, no? Però aquesta gent d'aquesta població, allà oberts gairebé davant del mar, doncs s'han resistit, i segurament serien molt forts, no?, perquè va haver aquest gegant de Ventalló, el Narcís, que semblava que era molt bona persona, però era tan gran que les noies per la festa major no volien ballar amb ell. Al final es va fer seminarista, però sembla ser que s'enyorava, i va tornar a la seva població, i allà se les va tenir amb un paio, un pinxo, que era una mica que li deien el ganivetaire, Magí el ganivetaire, i li va parlar malament del pare, llavors ell es va revoltar i tota la bonhomia que tenia la va perdre aquell moment, i li va fer la pell. Amb el pinxo va haver de marxar de Sant Pere Pescador, i es veu que es va fer amic d'una bandolera de l'Empordà que es deia la Comtessa de Molins, molt important, i la va ajudar i va participar amb ella, doncs, ja a l'altra banda de la llei. I quan va morir la Comtessa, que va morir al castell de Carmensor, envoltada ja de les tropes, va fer saltar pels aires el castell. Per això, si passeu per aquest castell, que està anant cap a França, ja a dalt de tot de l'Empordà, sí, però a la plana, el veureu, és magnífic, doncs està destruït perquè va fer esclatar aquesta bandolera, i llavors el gegant de Ventalló, doncs, va ser l'última persona que la va enterrar i li va fer el comiat d'una forma, doncs, molt sentida, no? Perquè el va acollir, ja que havia estat fora de la llei. De fet, al castell de Carmensor, en Dalí volia fer allà un gran orgue dels vents, perquè baixa la tramuntana a preu fet, i el geni va voler fer com una mena d'orgue on passés pels tubs la tramuntana i fes música, no? Això no es va acabar de fer, però sí que allà és un castell amb la muntanyeta, que també hi ha el Carmensor, que és una criatura, un ogre que viu per allà, i no és a la costa, però a prop hi ha totes aquestes singularitats que hem enllaçat amb aquest gegant de Sant Pere Pescador, que déu-n'hi-do les seves aventures.
I tant, no, aquest era el gegant de Ventalló, però també hi ha un gegant submarí.
Sí, de fet, el gegant de Ventalló era un gegant real, no era un gegant de festa major.
Una persona grossa, no?
O una persona grossa. Vull dir que normalment, quan parlem de llegendes, sempre parlem de gegants mítics, i en aquest cas era una persona gran i ferma, no? Però sí que sembla ser que per la Badia de Roses doncs quedava un altre gegant dels temps mítics, del temps... de fet, el diluvi universal, Déu el va fer per exaurir els nefilims, que eren uns gegants bíblics que anaven contra la llei de Déu, i els va fer ofegar amb aquest diluvi, i després, mira, alguns han quedat ja petrificats com a muntanyes, i quan hi ha boira, doncs sembla que tinguin fesomia humana, no? Però es veu que se'n va salvar un que sabia nedar, aquest gegant submarí que no té nom propi, però que ell anava navegant, caminant, pel fons marí, però amb el cap a fora, no? I aleshores això, moltes vegades, quan veia un vaixell, se'l cruspia perquè tenia gana, o els vaixells naufragaven perquè de nit, de dia, la brillantor dels seus ulls doncs els destorbava, o de nit pensaven que eren fars, no? Amb el seu esbufec també feia que la tramuntana bufés més forta, i bé, era un mal de cap per la gent d'aquella banda del país. Al final, els pescadors van decidir una treta, que va ser el fer un vaixell de ferro amb punxes i posar-lo a navegar i esperar que el gegant, amb la seva gran gana de sempre, doncs se l'empassés. I efectivament se'l van passar, i no li va sentar molt bé aquella dosi de ferro, i va acabar doncs molt malament. No se sap si va morir o no, no se'l va tornar a veure, però sí que ha quedat aquesta mala mar que hi ha sovint a la Badia de Roses, i que igual són els esbufecs d'aquesta mala digestió d'aquest gegant.
Caram, home, mira, quina manera doncs de lliurar-se del gegant. Van ser prou intel·ligents.
Van ser prou intel·ligents, i va quedar l'eco de les tempestes aquestes. No es pot tenir tot.
I tant. No, mira, sempre una cosa o altra. En aquesta zona, Joan de Déu, també tenim una part ben coneguda del país, com és Empúries.
Sí, ja és a la llavi de baix de la badia, i Empúries, evidentment, és un lloc molt conegut, és on van posar primer els peus, diguéssim, a Europa. Quan Europa va arribar a la península Ibèrica, ho va fer allà. Dic Europa parlant dels grecs, perquè són els que van portar la civilització que després faria fructificar el concepte d'Europa, no? Doncs de tota la península Ibèrica, el primer lloc que van arribar des de Massàlia, que era Marsella, creuant el golf de Lleó, doncs va ser a Empúries, perquè era un recer. Malgrat que està exposat al nord, era un recer on ells, amb els seus viatges de cabotatge cap al sud de la península Ibèrica, després cap a Bretanya, doncs per allà podien parar i aixoplugar-se. I després, doncs aquesta mena de parada i fonda va acabar sent una ciutat romana important. A l'edat mitjana, l'alta edat mitjana, era on tenia la seu el comte d'Empúries. El que passa que els normans, aquests vikings del nord de França, i també els sarraïns, li feien la guitza i li van destruir l'Empúries, aquesta medieval, i l'home se'n va haver d'anar a Castelló d'Empúries, que estava envoltat de pantans, no?, a la banda nord de la badia, i ja el van deixar més tranquil, no? Però avui dia és un lloc que té molt recorregut, i precisament al costat doncs hi ha una població que es diu l'Escala, no? I segurament té aquest nom de l'Escala, perquè també seria una escala de navegacions, no? Un lloc on es podia una aixoplugar.
També ens escolten a Escala, per tant, avui també que n'estiguin pendents, que parlem de la seva zona, una zona on hi ha també un parell de llegendes, d'un parell de dones, una de boja, que esperava el mort, i una altra que està batuda pel vent, déu-n'hi-do.
Sí, l'Escala, com us dic, està batuda al nord, i per tant és un lloc molt fred, on baixa la tramuntana o el Pirineu glaçat, però és refugi de barques, ja sabeu que hi ha una anxó magnífica, i d'això podien sobreviure perquè el que eren les muntanyes del voltant no donaven gaire de si. I de fet a la població doncs hi ha una estàtua de la pescadora esperant el seu home, batuda pel vent, no? I s'ha de veure que en altres moments, abans de la benzina i el motor elèctric, doncs això de navegar i amb els llaüts era complicat. I sí que diu la llegenda de que hi havia doncs una dona de pescador que sempre estava allà a la guait veient el pescador amb la barca pescant. Un dia va haver una mala mar terrible, una onada va esclafar la barca contra les pedres, i aleshores doncs el pescador va morir. La dona va baixar corrents allà a recuperar-lo, però ja estava mort, i en aquell moment doncs ella va perdre l'oremus, i després de tota la pena que va tenir, doncs es va llançar al mar i doncs queda un indret d'allà de l'escala on encara es coneix una mica com el lloc on va saltar aquesta dona. Ha quedat l'escultura, l'estàtua, que no es refereix a ella, sinó tot aquest neguit, aquesta espera, perquè la dona de l'estàtua va amb els dos fills arrapada a la falda, però amb un vent molt fort, i dona l'efecte com era de difícil i de perillós la pesca en aquell temps. L'altra llegenda, doncs, també té a veure amb un coraler, com que eren unes terres bastant ermes, doncs hi havia gent de l'escala que feia la feina de coraller i a vegades havien d'anar a Cap Verd o a l'Àfrica o al nord de, a l'Atlàntic o al nord d'Àfrica a fer el corall. Llavors també hi havia doncs una parella que s'estimaven molt, la Cinta i el Janot, i ell doncs havia d'anar a fer el corall i sempre tornava, i era un magnífic moment de retrobament d'amor, però una vegada no va tornar, va anar passant el temps, no tornava. Ells tenien com una olla amb els estalvis que havien fet i tenien moltes il·lusions, però no tornava. I aleshores la noia també d'alguna forma es va trasbalsar i va decidir anar cada vegada que venia un vaixell a veure si tornava el seu home, però clar, parava a la taula esperant-lo, però no tornava mai, no? I al final doncs també va saltar al mar amb un penyal, i tot just en el moment de saltar també va haver una... on va haver saltat i van anar a rescatar-la, un llamp també va caure i va fer com una gran cova que es diu el Baix dels Cols, i el fet és de que l'àvia va anar després, va tirar l'olla amb aquests diners, com dient, ja no vull saber res de tota aquesta història, i ha quedat com un moment també dramàtic, dues històries que són ecos d'històries fantàstiques, però que expliquen una mica el neguit d'aquestes persones que esperaven els seus homes a terra ferma, quan ells havien anat al corall o a pescar, en un indret que és bastant complicat per la situació del temps que fa allà a l'escala.
No, sens dubte, un temps complicat de viure, tota aquesta gent que li va tocar, tota aquesta manera de fer i de viure, aquesta angoixa d'haver d'esperar que torni un ésser estimat i que no torna, és que evidentment et fa perdre el cap segur.
Sí, ens fa recordar que abans la vida no era tan fàcil, no dic que ara ho sigui, però comparat amb altres moments, doncs hi havia situacions molt, molt intenses i aleshores era complicat. I a més, quan estàs arrapat allà al peu del Montgrí, que també és un territori de fàbula, de llegenda, és un lloc esquerp també, de fet, Víctor Català, no? Vull dir, Caterina Albert, amb el seu gran llibre Solitud, doncs és d'allà a l'escala, no? Vull dir que ja d'alguna forma ja propicia a pensar en aquests erms, en aquestes terres, però que també ha donat perquè hi hagin sirenes per allà, No sé si tenim temps, si no ho parlarem un altre moment.
Vinga, va, un minut per parlar de sirenes.
Doncs també allà al Montgrí hi ha una mena de sirena que portava de trasbals els pastors. Hi ha un lloc que es diu el Salt del Pastor, perquè es va tirar el pastor encaterinat per ella i ella sempre li feia juguesques, i un pescador també una vegada doncs s'hi va enamorar. Ella durant una nit doncs el va complaure, el dia següent quan es va aixecar només quedava un vel de medusa, que era el vestit que portava la sirena, i ja no el va trobar, ell ja no la va trobar més, i també anava per la costa vagarejant amb aquell amor perdut. Vull dir que també de vegades està bé, no?, que les dones portin la iniciativa i deixin pas i no a l'inrevés.
I tant, no. I aquesta qüestió de sirenes i pastors a l'Empordà en saben una mica.
Sí, sí, d'una sirena i un pastor va néixer a l'Empordà i en parlarem.
Exacte, sí, sí. Doncs, Joan de Déu, avui hem tornat cap a la Badia de Roses, aquesta part més del sud, que ens faltava per explicar, uh-huh. I d'aquí doncs un parell de setmanetes i tornarem per explicar més mites i més llegendes d'alguna altra zona del nostre país. Joan de Déu, moltes gràcies, bona tarda.
Així ens ho farem, gràcies.
De la Costa Brava fem parada ara a Vilanova i la Geltrú, perquè aquest diumenge 15 de març hi arrenca la tercera edició del Fem un avió Garraf, un programa de passejades temàtiques per conèixer espais diversos del territori del Garraf.
Exacte, Marina. El Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments de la comarca ens porten un seguit de passejades de baixa dificultat centrades principalment en conèixer els espais naturals i el patrimoni del Garraf i entendre també el nostre paper en la seva conservació. Però qui ens ho explicarà millor és la Teresa Vidal, que és tècnica del Servei de Medi Natural i Litoral del Consell Comarcal d'aquí del Garraf i, a més, la coordinadora d'aquest programa de passejades i sortides. Benvinguda, Teresa. Molt bona tarda.
Bona tarda, Carla i Marina. Encantada d'estar aquí i gràcies per convidar-me a la Randa Mar.
Mira, abans de parlar del programa d'enguany, m'agradaria que, res, si ens podies fer una petita introducció per als qui no coneguin aquestes activitats. En què consisteixen les passejades del Fem una Biogarraf?
Doncs el Fem una Biogarraf és un cicle de passejades guiades per diferents espais naturals de la comarca. Vivim en una comarca molt petita. Som només 6 municipis, però estem rodejats de 3 parcs naturals, el parc del Garraf, Oler, Dula i Foix. Tenim un mar, un espai marí a costes del Garraf que està inclòs en la xarxa Natura 2000. Tenim molts espais naturalitzats, espais humits que són molt rics en biodiversitat. Llavors, l'objectiu és fer conèixer des d'una mirada única tots aquests espais. La natura no entén de límits, per això aquest projecte és fruit del treball conjunt entre el Consell Comarcal i els ajuntaments. L'objectiu és aquest, és descobrir la comarca d'una manera diferent, caminar tranquil·lament mentre interpretem el paisatge, la flora, la fauna, el patrimoni, la relació que tenim les persones amb aquests espais. Total, que són rutes de baixa dificultat, pensades per famílies i públic en general, i sobretot per gaudir de la natura mentre aprenem i del territori.
Sí, molt, molt important aquesta part que parles d'aprendre, precisament, perquè, si no m'equivoco, aquestes sortides són dinamitzades per especialistes, no?
Sí, per persones expertes, amb biòlegs i educadors ambientals. Aquesta edició l'hem encarregat a l'empresa Descoberta, formada per persones que coneixen molt bé aquests espais, estan molt acostumats a fer activitats aquí, amb escoles, amb públic en general, i ens ajudaran a mirar el paisatge amb uns altres ulls. No només caminar, sinó entendre el que tenim al voltant.
Per tant, sortides privilegiades, no?, de la mà d'especialistes, que entenc que s'adaptaran, aniran canviant amb cada sortida.
Sí, cada sortida és diferent. És diferent, són sortides temàtiques, és el que hem intentat reforçar aquest any, perquè bueno, l'any passat, les altres edicions, la participació va ser una miqueta irregular perquè estaven concentrades en el mes de juny i juliol i probablement entre la calor i el fet que eren molt seguides no va ajudar gaire. Aquest any ens ho hem replantejat, cada sortida és temàtica, les hem distribuït al llarg de l'any, evitant els mesos de calor i reforçant molt el disseny i la difusió.
Mm-hmm. I mira, parlem ja de la primera sortida que es farà, perquè sembla una sortida feta per nosaltres, per la gent d'aquí del programa, perquè aquesta primera serà aquest diumenge 15 de març, i concretament serà a la zona del port de Vilanova, no? Quin serà l'itinerari que hi fareu?
L'itinerari es diu... Bueno, anirem això mateix el diumenge, el 15 de març, a les 10 del matí, davant de la llotja, hem quedat de la cofreria, i entre xarxes, sorra i natura, farem una passejada pel port, l'Espigó i la Platja del Far, per entendre com conviuen el port basquer, la ciutat i la biodiversitat.
Uh-huh. I quins són els punts que destacaries tu com a coordinadora d'aquestes passejades per a les persones que puguin estar escoltant ara i els puntets aquests que tu destacaries com a més interessants d'aquesta ruta?
Doncs crec que és superinteressant el conèixer la importància històrica i econòmica del port basquer. En el moll basquer veurem xarxes, nanses, els estris de la pesca tradicional. Entendrem com el paisatge també s'explica a través de l'activitat humana. I després també és superinteressant anar a la Platja del Far i veure un sistema dunar recuperat, unes dunes que són muntanyetes de sorra que es formen gràcies al vent i les plantes que fixen la sorra. i que ens, bueno, que unes plantes que són molt resistents al sol, a la sal, al vent. Ja sabem que les dunes són molt importants i més en els temps que vivim de canvi climàtic, ens protegeixen de temporals i creen hàbitats per insectes, ocells i altres animals.
Sí, un projecte, a més, de recuperació d'un arc que es va fer aquí a la platja del Far, que en el seu moment, quan es va fer, va aixecar molta polseguera, no?, perquè es va canviar bastant l'estructura de la platja, però que realment, per qui no sigui de Vilanova i no el vegi habitualment, és un goig veure com ha acabat ara, no?, l'espai, tot l'espai natural, que és, de veritat, que és un plaer passejar-hi, perquè jo acostumo a anar-hi bastant i fa molt de goig. I després parlaves del port, també. El port s'hi entrarà a dintre amb la passejada?
Sí, s'entrarà a dintre. El que passa és que, com que és diumenge, no veurem la llotja. Vull dir, no podrem entrar a la llotja, però entrarem al port, al moll del pesquer, i allà sí que podrem, bueno, podrem entrar al port, però l'únic que és a la llotja no estarà disponible.
Bueno, molt interessant igualment, perquè el port, recordem que és una zona de treball, és una zona tancada, i que habitualment no es pot visitar des de dins si no formes part d'això, no?, dels treballadors que allà fan la seva feina.
Tenim l'oportunitat de veure-ho, i a més, bueno, de la mà de descoberta que han fet, que estan molt acostumats a fer visites al port, ens poden explicar moltes coses molt interessants.
Que bé. I fem, si vols, un petit repàs, a part d'aquesta primera sortida que es farà aquest diumenge, de la resta de rutes que vindran després, perquè, com deies, aquest any ho heu reformulat, ja no ho concentreu tot a l'estiu, sinó que ho repartiu tot durant l'any, i ens anem que hi haurà sortides fins al novembre, o sigui, literalment, tot l'any 2026. La següent serà Cubelles, ja a l'abril, i serà una zona que aquí a Arran de Mar n'hem estat parlant molt aquesta darrera setmana, que és a la desembocadura del riu Foix, aquest espai natural que ara també està en procés de recuperació després dels efectes dels temporals i de la dana. En què consistirà la sortida que fareu a Cubelles?
Doncs farem una passejada per veure com arriba la primavera a la desembocadura del Foix. Tot i que sí que és veritat que la desembocadura del Foix ha patit molt durant aquests últims temps, doncs sí que farem una passejada al voltant, per on hi ha el mirador. Hi ha un mirador que pots veure, pots observar tota la bifauna marina que hi habita. Avifauna marina superinteressant, vull dir, i a més es pot veure amb no molta dificultat, com els martinets blancs, el mar de pescaire, el blauet. Bueno, intentarem veure, pues això, fer observació. Veurem la vegetació de la ribera. Farem un tomb per tot el que és la desembocadura del Foix, al voltant, i la platja. Veurem com l'estem protegint.
Per tant, ja tenim, només amb les dues primeres sortides, ja tenim visita al port, visita a la recuperació d'un art de la platja del Far i l'espai natural que s'hi ha creat allà, observació d'aus, visita al parc natural de la desembocadura del Foix, o sigui, una pila de coses superinteressants ja només amb les dues primeres. Però és que després ja venen la passejada per Sitges, la de Sant Pere de Ribes, la de Canyelles i la d'Olivella, perquè recordem que el programa recorrerà tots els municipis d'aquí del Garraf, com tu. Podries fer-nos quatre pinzellades, encara de que quedi molt de temps encara per la resta de sortides, per fer-nos una idea en què consistiran?
Al maig anirem a Sitges, i entre mar i pedres farem una passejada per aquest espai tan especial que tenim, que són els polls i mirar el peix. És un espai natural protegit, inclòs a la xarxa Natura 2000. S'està lluitant molt per això, per conservar-lo i per continuar amb la seva protecció. Crec que és una excursió superbonica també, doncs això, per anar arran de mar, de veritat, i bueno, una aventura. Després anirem a Canyelles, bueno, després de l'estiu, reprendrem el cicle a Canyelles, a travessar el bosc del Collet, un bosc dens, que és preciós, és un típic del Mediterrani, A l'octubre anirem a Sant Pere de Ribes, amb una passejada per l'ermita de Sant Pau, les masies, les timbes de la Riera, també un espai molt especial, el castell, i veurem com les petjades del temps han dibuixat el territori. I finalment, al novembre, ens n'anem a Olivella per acabar el cicle, i a més ho farem dins de les festes de tardor, encara no sabem quin cap de setmana serà, ho hem deixat així obert perquè volem que coincideixi amb les festes de tardor. Farem una ruta des de l'Ajuntament d'Olivella fins al Castell Vell, doncs, combinant natura, paisatge i patrimoni.
I abans de marxar, Teresa, que no ens n'oblidem d'això, que és una dada important, com s'hi pot apuntar en aquestes passejades? Qui vulgui participar-hi?
Doncs molt fàcil. L'agenda de la web del Consell Comarcal, allà hi ha tota la informació de cada passejada.
Perfecte. Doncs res, només queda fer una miqueta de recordatori. Aquest diumenge, a les 10, a la porta de la llotja de Vilanova, això sí, que requereix la inscripció prèvia d'aquesta que parlàvem, amb les últimes places que queden disponibles. Per les que sí que hi ha disponibilitat és per les que hi ha a Cubelles a partir de l'abril, i tota la resta de passejades que poden consultar a la web del Consell Comarcal. Teresa, moltíssimes gràcies per tenir uns minuts per explicar-nos tot això, tot aquest seguit de passejades, per conèixer l'entorn del Garraf des de totes les perspectives possibles. I res, felicitats per l'èxit que esteu tenint amb les passejades aquest any, que ens estaves explicant.
Sí, estem molt contentes. La veritat és que ens ha sorprès molt i bueno, això ens donarà peu a que ho repetim i que les ampliem, perquè hi ha molts més espais naturals també bonics a conèixer, i creiem que aquestes activitats doncs reconnecten molt amb el territori, amb la natura, i això doncs fa que ens sentim més responsables per cuidar-lo.
Sens dubte. Teresa, ho hem de deixar aquí. Espero que, res, puguem fer una miqueta de seguiment de com us van anant, i tornem a xerrar de cara a les properes, que potser també seria interessant refrescar-les quan arribin. Moltes gràcies.
Gràcies, Carla.
I bona tarda.
Bona tarda.
Recta final, ara sí, de la Ronda Mar d'aquest divendres, i el que volem fer és un repàs de tots els actes i esdeveniments que hi haurà arreu del nostre territori aquest cap de setmana. I comencem un cop més per la Costa Brava. Sergi, què hi farem?
Doncs sí, Marina, no podem marxar sense saber allà on hem de treure el cap aquest cap de setmana. Mira, primer de tot, divendres, dissabte i aquest diumenge es celebra la Fira Literària a l'Escala dels Llibres, que ja n'hem parlat aquí a la Ronda Mar, amb mercats, taules rodones, diàlegs, concerts, visites guiades de patrimoni que ocupen tot aquest cap de setmana. Així que ja sabeu, si sou amants de la literatura, cap aquí a l'Escala. A part d'això, dissabte a les 10 del matí, una activitat d'erradicació de plantes invasores al port de la Selva. I a les 11, un taller de nusos mariners allà en l'espai Gastromar. Passem a diumenge i continuem amb un programa molt ambiental. Mireu, hi ha ruta de senderisme per Roca Rovira, a Santa Cristina d'Aro, a les 9 del matí. Hi ha la jornada de voluntariat ambiental a Sant Pere Pescador, que correspon a la neteja de les plages per adequar-les a la nidificació del corriol Camanegre, a la platja del Riuet i a la platja de la Muga. Això és a les 9 del matí. I una altra proposta naturalista, en podríem dir, una ruta de les tortugues al Cap de Creus, a la bassa de les Arenes, a partir de les 9 del matí del diumenge. Per tant, ja sabeu, un vessant literari i un vessant ambiental són les propostes que us presentem per la Costa Brava. Ens hi tornem a trobar dilluns. Que passeu molt bon cap de setmana.
De la Costa Brava baixem fins al Delta de l'Ebre, de punta a punta, de Catalunya, on la Cel també ens ho ha preparat tot cel.
Sí, Marina, donem una ullada a veure què tenim per aquesta zona de les Terres de l'Ebre. En el marc de la 6a edició del cicle Secrets, concert de Montse Castellà, on amb la delicadesa musical de Borja Penalba, la guitarra oferirà el recital Montse Castellà canta Joan Baez. Un concert que amb la veu segura, calmada i compresa de Montse es transforma en una conversa propera entre dues generacions que han lluitat, la de Joan Baez i la d'aquells que des de Catalunya en mantenen viu el llegat. Avui divendres a les 7:30 de la tarda a l'oficina de turisme d'Ulldecona. Segona edició de l'Alcanar Morella Black Connection, una trobada única que fusiona literatura negra i gastronomia. Esta iniciativa, que neix de la col·laboració amb el Festival Morella Negra, ofereix una experiència immersiva amb xerrades d'escriptors, presentacions de novel·les i una proposta culinària especial. El dissabte, a partir de les 11 del matí, al Teatre Auditori d'Alcanar. Calçotada popular a Sant Jaume d'Enveja amb calçots, rostida i bingo musical. El dissabte a partir de les 2 de la tarda al Casal Municipal de Sant Jaume. En el marc del Tortosa Irish English Festival, espectacle familiar dins el cau del Tabalet, de la companyia Farrés Brothers, que presenta una adaptació teatral del famós conte d'Ernest Thompson explicada literalment des de dins del cau del Tabalet, aconseguint així que els nens i nenes que hi entrin acompanyin el conill en aquesta aventura. Dissabte a les 5 de la tarda, a l'antic convent de les Serves de Jesús a Tortosa. Espectacle musical Les Guerreres K-Pop, el millor tribut d'Espanya inspirat en la banda femenina de K-Pop de la pel·lícula d'animació musical de fantasia urbana K-Pop Demon Hunters. Dissabte a les 5:30 de la tarda a la Lira Ampostina. Nova edició del Correbars Carnaval Corredam Tortosa. Ruta per diferents bars de la ciutat amb música en directe, DJs, proves, premis i disfresses. I gran festa final a la Caribú amb servei de bus gratuït d'anada i tornada. Dissabte a partir de les 5 de la tarda a Tortosa. Jornada de neteja per un delta net a diferents espais naturals i periurbans del Delta de l'Ebre, amb l'objectiu de millorar l'estat de les zones naturals i promoure hàbits sostenibles amb el medi ambient. El diumenge a les 10 del matí a diversos espais del Delta de l'Ebre. I fins aquí l'agenda de les Terres de l'Ebre.
Fem aturada a les costes del Garraf per veure què s'hi cou aquest cap de setmana, Carla.
Aquest cap de setmana arriba marcat per l'estrena del nou circuit Tres Ports de Vela del Garraf, el nou circuit de regates interclubs que neix d'una iniciativa conjunta del Port de Sitges, el Club Nàutic Port de Sitges, el Club Nàutic Garraf i el Club Nàutic Vilanova. El circuit consistirà en tres proves: la regata Tres Ports, que se celebrarà aquest cap de setmana, la regata interclubs, que es farà al maig, i la regata Ciutat de Vilanova, que se celebrarà al setembre. Totes elles de dos dies de duració, dissabte i diumenge. Podeu consultar horaris i actualitzacions sobre la d'aquest cap de setmana a la web i xarxes socials de Ports de Sitges i del Club Nàutic. I a banda d'això, destaquem també dues activitats a l'aire lliure per gaudir, que pràcticament som ja a la primavera. El dissabte al migdia, el Museu Romàntic Can Papiol organitza un itinerari pels carrers del nucli antic de Vilanova i la Geltrú, tot resseguint les descripcions sobre la vila que Francesc de Papiol va fer el 1790 en resposta al qüestionari Zamora. Més de 100 preguntes sobre aspectes diversos de la ciutat que es podran comparar in situ amb la Vilanova actual. I ja diumenge al matí, recordar-vos que queden disponibles les últimes places per la passejada pel port i l'espai natural de la platja del Far de Vilanova, organitzades pel Consell Comarcal del Garraf, que ens aturen la primera hora del programa per explicar-nos tot el que tenen planejat per a la tercera edició del Fem un avió Garraf. Recordeu que són passejades gratuïtes, de baixa dificultat i acompanyades per un expert en l'entorn que es visita i que, a més, en aquesta ocasió s'entrarà a visitar el port de Vilanova des de dins, que és una experiència que no es pot viure cada dia. Cal inscripció prèvia, que podeu fer a la web del Consell Comarcal del Garraf.
I acabem el nostre repàs d'agenda per les costes del Maresme. Oriol, què hi farem?
Doncs mira, Marina, l'agenda del Maresme la comencem amb música, perquè aquest vespre mateix, a les 10 de la nit, Cafè Jazz a Calella, a la sala Mozart, amb Marc Anderut al piano, Lucas Martínez al saxo, Benjamín García al contrabaix i Ramon Prats a la bateria. I, si no, una altra proposta, a la mateixa hora, però a Malgrat de Mar, tenim a Salamandra Duo, un concert de Sara Blasco i Marc Gironell. Passem a demà dissabte, al matí a les 11, hi ha un maridatge de vins i pernils ibèrics al celler Boquet d'Alella. És una visita guiada entre vinyes i un tast exclusiu de 4 vins i 3 pernils ibèrics. I a la tarda, la colla de gegantera del barri de Molins de Mataró organitza la trobada de gegantes de Catalunya, que coincideix amb els 40 anys de la Tomassa, la geganta anfitriona de l'esdeveniment i símbol del moviment geganter femení a Mataró. A les 5 hi ha la plantada a la plaça Santa Maria, a les 6 comença la cercavila i a les 7 el lluïment de les figures. Enguany, la trobada creix aplegant gegantes vingudes d'arreu del territori català. N'hi ha del Maresme, evidentment, però també del Vallès Oriental i Occidental, del Barcelonès, del Baix Llobregat, del Moianès, del Bages, d'Osona, de l'Alt Penedès, del Garraf, del Baix Camp i de l'Urgell. Ja passem a diumenge al matí. Podem anar cap al Masnou, on hi fan una passejada emocionant i enriquidora pels carrers, edificis i racons més sorprenents de la vila, una passejada que es diu El Masnou Terra de Mar. També recordem que Premià de Mar celebra una nova edició de la Festa Romana, una jornada amb recreacions històriques, legionaris, tallers i activitats familiars al voltant del Museu Romà de Premià i el jaciment de Can Ferrerons. I diumenge a la tarda podem anar a Calella a les 6 a l'església, perquè hi ha la trobada de corals i participaran el Cor Essència de l'Escola de Música de Can Llobet, també la Coral Escarlet de Mitjans i de Petits d'aquesta mateixa entitat i corals escolars de la ciutat. Aquesta ha estat la pinzellada maresmenca als actes del cap de setmana. Fins dilluns, Marina, companys, passeu-ho bé i feu molta bondat.
I aquest diumenge Pablo López aquí a Tarragona, al Palau de Congressos. Nosaltres, però, hem de marxar, ho deixem aquí. Tornarem dilluns, com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé. La vida passa igual.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Realidad.
no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sí.